temps d'Agrocope Castelló, nova setmana on anem a entrar en tota l'actualitat agrícola, i en aquest cas ens anem a quedar en el que ha sigut el retorn aquest any, en dates més tempraneres, de la Fira de la Taronja, una nova edició d'aquesta fira que, com sempre, es porta el producte quilòmetre zero per excel·lència a la capital de la Plana, com és la taronja de temporada, i que ja va arrencar en molt d'èxit, a més, aquest passat diumenge ahir a la zona de la Passa Fadrí. Anem a veure quin balance fa d'aquesta nova campanya de la fira. Regidor de Transició Ecològica, Fernando Navarro, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, com esteu?
Com diem, ja en Isa Fira la Taronja i en marge, i que vam veure que va ser molt ben rebuda, que és el primer cap de setmana.
Sí, la veritat és que vam començar per fi, després d'alguns anys que s'havia instal·lat un poc en el sentit del tot, ja com és habitual, el primer cap de setmana després del Pilar, encara puestos de venta, perquè en les varietats de Marisol i Oronules, que són aquestes més tempraneres en el calendari, encara no són massa freqüents en el nostre terreny municipal, però és veritat que aquesta foto que va aixinar en algun mitjà de comunicació, que ja el primer dia ja havia una cua important, mostra una volta més aquest compromís de la ciutadania, de tot el veïnat de la zona de la Plaça Fadrell en el projecte de la Fira de Taronja, en la venda directa, ni els preus dels nostres agricultors, i ses ganes també en un moment en el que de nou l'encariment de la vida, l'encariment de l'energia, l'encariment dels insums bàsics per al sector primari estan posant les coses molt, molt complicades. Crec que també el veïnat de Castelló està conscienciat en que els nostres productors puguen rebre un preu raonable per la seva producció.
I una producció que l'any passat va deixar bones xifres en quant a venda, en un augment del 57%, aquest any en una major dates, perquè recordem que estarà fins a finals de març. També s'espera una millor producció en quant al sector. Supose que dins del sector agrícola, dins dels agricultors en què has pogut parlar, també s'haurà rebut en especial satisfacció aquest any.
Sí, la veritat és que tenim la sensació de que molts perfils interessats en participar en la Fira de Taronja. De fet, aquestes darreres setmanes parlàvem amb algunes persones que tenen producció important, que estem parlant de que tenen hectàrees en el terme municipal de gran superfície, i que són distribuïdes habitualment pels canals més convencionals, per corredors de fruta o per cooperatives, i que també s'estaven traslladant el seu interès de participar en la Fira de la Taronja, perquè al final és veritat que és fer un sobreesforç perquè ha que estar els diumenges pel matí venent, però tal com s'està posant el sector primari, pràcticament quadriplicar el preu que s'està oferint en les vies de distribució convencionals és una alternativa que com a mínim dona eixida una part de la producció, i no sé si superarem el tonelatge de l'any passat, perquè és veritat que vam tindre encara unes conseqüències de la pandèmia, una tornada del Nadal complicada que feia que la gent estigui en el cinema, que pels matins la Plaça Fadrell estava absolutament desbordada de persones passejant, però aquest any, que ja és convencional, pensem que com a mínim se repetiran les dades, i també que augmentarem els puestos de venda de respecte a aquests 32 que han passat. Aquest any potser tindrem algun més.
I este any el que arribarà, esperem, de novetat de cara a final d'any, és ese altre mercat, en aquest cas el de taronja, però sí que ja se buscava des del primer moment dins el pla d'acció de la regidoria durant aquesta legislatura, i ese mercat de producte quilòmetre zero. Pareix que ja està el pla per a que a final d'any pues no siga només taronja, sinó que siga tota la producció, diguem, dins del sector agrari, i també alguna complementària, però que també té molt que veure en l'agricultura, cultura i en la ramaderia, que puguen estar ahí també al costat i ben proper dels consumidors de Castelló.
Sí, així és. Estem ja ultimant aquest procés per a preparar aquest mercat agroecològic de producte de temporada. Ja tenim un primer sondeig dels productors potencials que podrien participar. Estem també, per a que la gent ho entenga, tractant de polir alguns detalls de conflicte entre la legislació de venda directa i la legislació de venda no sedentària, pel que fa a, diguem, les avantatges que té per als productors fer la venda directa en comparació amb la resta de comerços. També tenim ahí alguns dubtes jurídics sobre com garantir el tractament dels frescos en venda directa en la via pública, que també està tenint algun que altre mal de cap per a veure com se pot acabar de quadrar, perquè el nostre objectiu és que la major part de la cistella de la compra setmanal es puga fer en aquest mercat de venda directa, i per tant també tenim molt d'interès en que es puga vendre embotit, en que es puga vendre productes làctics, si estem tractant de veure com se pot garantir les condicions de venda. I com tu comentaves, l'objectiu continua sent acabar el 2022 en aquests dos mercats en funcionament, la Fira de Taronja tots els diumenges en la plaça Fadré i el Mercat Agroecològic de Castelló, inicialment un dissabte al mes també la plaça Fadré, i que a poc a poc la ciutat de Castelló s'ha acostumat a que, evidentment, les grans superfícies de compra estan molt bé, perquè molta varietat de productes, però que també es pot fer un consum de proximitat més responsable i que afavoreix els nostres productors més pròxims.
Per cert, tornant ara a lo que és la Fira de la Taronja, esta fira que, com diem, ja va tornar el diumenge, en quant a preu se manté per a també fer front i ajudar a lo que és estos sobrecostos al sector agrícola, als agricultors locals, i en quant a novetat sí que aneu a impulsar un poc més de coneixement de lo que són les varietats citrícoles en ese calendari de varietats per a conèixer en cada moment quines le podem trobar.
Sí, la veritat és que hem fet un poc del vici virtut, perquè hem tingut alguns conflictes en alguns productors o entre els mateixos productors, que generaven a voltes confrontació sobre fins a quan es podia vendre la Plemerules o quan es podia començar a traure la Navelate, si estava en verdes o no estava en verdes. Aleshores, nosaltres, per a tractar de resoldre aquest conflicte i també per a posar en valor la varietat de la nostra citricultura, hem aprovat en les bases de la Fira de la Taronja d'aquest any un calendari de varietats per a que tant els productors com els consumidors tinguin més coneixement sobre en quin moment acaba la temporada de plomenures, en quin moment acaba la temporada de marisol, en quin moment acaba la temporada de cadascuna de les nostres varietats, perquè al final, sí, mengem clementina, mengem taronja, però més enllà d'aquestes dues grans categories, la diferència de tamanys, de sabor, d'acidesa, de sucre de cadascuna de les diferents varietats de la nostra citricultura són interessants. També és un tret molt diferencial del producte de temporada, i pensem que és també un revulsiu per a que la ciutadania aprenga tot el que envolta la nostra citricultura, i que entenga que quan ens vengem una taronja després de dinar, tot el que això comporta per al nostre terme municipal, tot el que això comporta en quant a identitat, tot el que això comporta en quant a alimentació saludable per al nostre benestar i per a la nostra salut com a societat.
Doncs tot això que ho podem viure i notar cada diumenge ahir a la Fira de la Taronja, al punt de la plaça Fadrell. Si n'hi ha més espais, trobem més punts, com ja hem comentat tots els anys, també la plaça Maria Agustina, i que suposa que també serà un dels exemples, Fernando, que es posaràs el dijous ahir a la Casa dels Caragols, en aquesta jornada que feu de la Conselleria d'Agricultura i Ajuntament respecte a comerç just i producció agroecològica, on per exemple també estaràs acompanyat d'Esther Paulo des de la Fundació Noves Sendes, Àlex Vilanova des d'Oli Cuquello i també Pedro Lloret de Cerai, per a comentar això, este tipus de polítiques que ajuden a fer un consum responsable també dels productes quilòmetre zero.
Sí, la veritat és que nosaltres sempre treballem molt a gust en el Servei de Producció Ecològica de la Generalitat Valenciana, que ens ha ajudat molt en estos anys, i també en aquestes sessions que organitzen de divulgació sempre que ens conviden participem, i bàsicament el que farem serà reflexionar sobre la que ha sigut la nostra estratègia. Jo en aquest espai d'Eurocopa ho he parlat moltes voltes. Un dels problemes que tenia, i a mi me ho va ensenyar o me va fer posar el foc en aquesta qüestió Pepe Pascual, un dels problemes que tenia el nostre sector primari, o que té el nostre sector primari, és que ha perdut aquesta capacitat de creure en si mateixa, aquesta capacitat de pensar que és un sector incipient, la gent que encara està en el sector primari sempre és molt pessimista en el futur econòmic en el sector, però també en les seues pròpies ferramentes de representació, en les comunitats de regants, en les pròpies administracions públiques. I nosaltres anem a explicar com des del nostre modest paper hem tractat de recuperar la identitat del sector primari, la confiança del sector primari en els seus sectors públics i també la capacitat del sector primari d'autoorganitzar-se en aquest esperit de, bueno, pues al final de les comunitats de regants, de les cooperatives que tan importants van ser durant moltes dècades en el nostre territori, però que és veritat que en els últims temps han perdut molta capacitat d'acció, molta capacitat econòmica, però que encara tenen que ser ferramentes de dinamització del sector per al futur si veritablement ens pensem que en aquest context de crisi climàtica, de crisi per la sobirania alimentària, de crisi energètica, el sector de la producció agroalimentària pot ser un sector important. Si en tenim la convicció de que ha de ser així, i nosaltres la tenim, hem de tractar de dedicar-nos les banyes per a veure quines són les fórmules per a que torni a ser viable en la nostra matriu econòmica. I això serà un poc la reflexió que sembla que és molt ampla, però que al final es concreta en qüestions com tornar a tindre personal dedicat exclusivament a l'agricultura, com tornar a programar continguts de formació, com tornar a tenir espais de trobada dels agricultors i les agricultores que ens han guiat en estos mesos en l'Ajuntament de Castelló.
Doncs molt que s'ha fet des de la regidoria de ecològica i molt més enllà de també de lo que parlem així d'agricultura, per exemple, també relacionat, encara que tirem més, diguem, per la vessant mediambiental, s'ha celebrat i se sigui celebrant i se celebrem en la matura, ho diem que relacionat en el món agrícola, vam tindre aquest dia mundial d'alimentació que se va celebrar en la visita als sòls urbans i és que encara vos queda programació, per exemple, teniu este proper cap de setmana, o d'ací, millor dit, d'ací 10 dies, i se Dia Mundial de les Ciutats, que quasi serà, ja encara, el que serà la recta final d'aquest programa, que també ha donat moltíssima activitat durant tot l'any a la ciutat de Castelló.
Sí, la veritat és que el nostre programa de celebrem amb la natura és una alternativa diferent d'oci familiar per als caps de setmana. La veritat és que estem molt contents perquè les dades d'inscripcions i de participants en estos anys han anat en continu creixent i com tu dius, també hem tractat de quadrar en aquestes interpretacions dels paisatges ambientals, també la interpretació del paisatge agrícola, en aquest cas en una visita a un hort urbà on les famílies van poder veure com és i les famílies sobretot els xiquets i les xiquetes que cada volta tenen menys lligams amb el camp i amb la terra, com és la producció d'aliments, com és la llaurança, com és la recollida, com és el tractament de malalties. Al final, el que passa per a que nosaltres tots els dies puguem menjar 4 o 5 voltes al camp de tota la jornada. I la veritat és que, bueno, ja ho hem comentat així també moltes voltes, és una campanya molt enriquidora que descobreix molts punts del nostre terme municipal i com comentes, ja estem en la recta final.
Doncs ja podem veure que molt que gaudir des d'ahir, des de la regidoria de tensió ecològica, que tant este celebrem en la natura, que ja encara la seva recta final en aquest any, però que segur que continua en 2023, com també la Fira de la Taronja, que ja la tenim des del passat diumenge, que ja estarà a partir d'ara tots els diumenges fins al final del mes de maig ahir en la plaça Fadrell. Fernando Navarro, regidor de tensió ecològica, gràcies per comentar-nos tot el que ha sigut aquesta tornada de la Fira i també molts temes més d'actualitat dins de la regidoria, i ara esperar doncs que ese suport al sector agrari i al sector citrícola també ajude a que siguis que tirant endavant ahí, a la capital de la plana.
Molt bé, gràcies a vosaltres, com sempre, però fer el nostre espai.
I també tenim temps, després d'aquesta entrevista a Fernando Navarro, per a fer un repàs a l'actualitat del sector. La primera notícia ens porta a fa 10 dies, perquè recordem que el passat dia 12 no van tindre programa d'aquesta Agrocope, i és que és una notícia important d'un tema que vam parlar abans de l'estiu. Concretament, d'aquesta llei estatal de residus i sòls contaminats per a una economia circular que prohibia de manera general la crema de restes vegetals. Doncs bé, la Unió Llauradora i Ramadera, junta a Basaja i també la resta d'organitzacions que composen la Unió de Unones, ha aconseguit que els grups polítics en el Congrés aprovaren la modificació d'aquesta llei, de manera que queda eliminada la normativa aprovada fa 6 mesos que no permetia realitzar cremes agrícoles de forma generalitzada. S'evita aixina un mal de cap per a totes estaments agraris, se podria dir. Més denúncies en aquest cas arriben per aquestes interceptacions de Citrix a la Unió Europea, i és que a setembre han augmentat un 23% en relació amb l'any passat, segons la informació recaptada per la Unió Llauradora. Els països de Mercosur, és a dir, Brasil, Argentina i Uruguai, acaparen el 60% del total d'intercepcions en aquests nou primers mesos de l'any. Concretament, Brasil passa de 10 acumulades en 2021 a 63, l'Argentina de 5 a 8 i Uruguai de cap de l'any passat a 4. També entra Colòmbia amb 3 intercepcions respecte a l'una de l'any passat. I destaquem, en aquest cas en temes més locals, que la Unió Llauradora també constata en les últimes dates un augment de compravendes de garrofes procedents d'arbres o horts disseminats. Tot això pel gran valor que ha adquirit aquest últim temps la garrofa i que ha provocat que molts propietaris d'aquests arbres, no considerats per la legislació actual com a producció agrícola, estiguin venent la seva producció sense cap mena de garantia. Aquesta pràctica pot implicar alguns perills que seria convenient solucionar, evidentment en qüestions sanitàries. I per això, des de la Unió s'ha traslladat una proposta a la Conselleria d'Agricultura perquè en la compravenda de tots els productes primaris, entre els quals inclou la garrofa i que venen d'arbres disseminats, sigui imprescindible la presentació del data del document d'acompanyament i traçabilitat agrària que garantisca la seguretat al consumidor. Entrem ara en qüestions, diguem, més relacionades en la política, perquè la Diputació ha firmat un nou conveni en el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló, a través de la qual la institució provincial destinarà 45.000 euros per a la realització d'activitats de promoció, control, certificació i millora de la qualitat vegetal. Parlem de jornades que tindran lloc demà de la mà de la Federació per al Desenvolupament Territorial de la província. Concretament serà una jornada informativa per ajudar a tots els ajuntaments dels pobles d'interiors i també els pesquers de la província sobre com aprofitar millor la línia d'ajudes i les claus per a beneficiar-se dels programes de suport de la Unió Europea. A Vila-real, a la Casa Esmundina, tenim l'exposició Hi haurà un futur sostenible, una recopilació d'instantànies realitzades per aficionats i professionals de la fotografia, en la qual es recullen imatges relacionades amb l'agricultura a tota la província de Castelló. I en quant a agenda, apuntem dues coses. Per un costat, a Càlig, on l'associació Connecta Natura, en col·laboració amb l'Ajuntament, ofereix aquest dissabte un taller especialitzat en els empels i les llavors. Es tracta d'una jornada per a donar a conèixer i fomentar l'ús de les varietats tradicionals que estarà impartida a través del projecte Xarxa Guardianes de Varietats i Coneixements Tradicionals. Arrancarà a les 10 del matí amb el taller d'empels, que comptarà amb una primera sessió teòrica i després a les 12 farà una classe pràctica per a mostrar el que s'ha après durant la teoria. Hi haurà dinar de germanor per a concloure aquesta primera part al Barneu. Per la vesprada a les 5 serà el torn de taller de llavors per aprendre a extraure-les de forma correcta i garantir la bona conservació per a poder plantar-les, mentre que a les 7 es farà la cloenda de la jornada. L'altra cita es porta per al dijous 27, on la Càtedra Faxa d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua de l'UGI, conjuntament amb la Comunitat de Regants de Vila-real, realitza la segona jornada de patrimoni hidràulic de la província. La primera edició, que va ser l'any 2017, se va centrar al voltant dels molins fariners i aquesta segona està dedicada a un altre element representatiu del patrimoni com són els canals de recs. La jornada, com dèiem, el proper dia 27 a Vila-real de 9:30 a 1:30 de la vesprada. La jornada matutina tindrà lloc al Saló Social de la Comunitat de Regants i durant el matí ponents com Sergi Selma, Ferran Esquilache, José María Martín Cibantos o, entre altres, explicaran els canvis i transformacions històrics de les hortes de la nostra província i també de les de València, així com la influència de la societat andalusí en els sistemes de regadiu i els ecosistemes sostenibles i resilients per al futur. I tanquem a Peníscola, perquè han donat un homenatge als llauradors locals amb l'ubicació d'un carro en una rotonda de l'avinguda del carrer de Mig. Tal com se va fer fa uns mesos amb el col·lectiu mariner, també se segueix en aquest homenatge al sector primari amb aquesta actuació que ha estat impulsada per la Regidoria de Medi Ambient.